Bon dia, Sílvia. Doncs així, de nou a la secció Déus meus, amb la Marina Mestres, que avui ens parlarà d'un déu de la cultura nòrdica, concretament Odín, a més conegut perquè és el pare de Thor. Així és, no, Marina?
Ah, exacte, sí. Passem de la cultura vikinga a la cultura freak, per dir-ho així, no? Perquè al final Thor és el protagonista de còmics, pel·lícules i de tot i més.
Doncs endavant, què ens pots dir d'aquest Odín?
Començarem pel principi, perquè és norma fer-ho així i perquè, a més, no es pot parlar de la mitologia nòrdica i d'Odín, precisament, sense parar-nos en l'origen de tot. De fet, és el déu dels déus, sí que és fill ja d'una geganta, d'un altre déu i tot això, però el més important de la cultura nòrdica podríem dir que és Odín. Arran d'ell es generen fins i tot l'espècie humana. Ell i els seus germans són els creadors de l'home, tal i com el coneixem. Per tant, ell és generador de vida, és generador de mort, és un cercador empedernit de la saviesa i sobretot en aquest punt ens aturarem avui en la gran recerca del saber que va fer aquest bon déu. Bé, l'origen, què tenim? Tenim 9 mons a la mitologia nòrdica, que no són pocs, no són 1, 2, 3, 4, com els punts cardinals, no, en són 9. Tenim el món dels morts, tenim el món dels nans, tenim el món de les tenebres i el terror, el que en diríem l'infern. Tenim el món dels gegants, el món dels vanir, el món dels aesir, el món dels elfs i el món primordial del foc. M'he cansat ja només de posar-ho en escena, tot això. Els Vanir i els Aesir són dues races de déus, són com dues ètnies, dues nissagues, sovint enfrontades entre elles. Per tant, tenim dos mons reservats per déus. Odín forma part del món dels Aesir, que es creuen una mica els que estan per damunt dels altres, dels Vanir. Odín, hi va haver un moment que suposo que s'avorria i amb els seus germans van decidir, com us ho diria, fer xixines d'un pobre gegant, que crec que és feina que no deu ser senzilla, perquè posar-te amb un gegant, aviam, no és posar-te amb una pobra formigueta, amb aquells experiments que fèiem de petits, a mi se li trec una poteta, tots hem sigut macabres. Doncs bé, això traslladat als déus, és el súmmum del terror. Van treure del pobre gegant tot el que van poder. Però per contrapartida d'aquest poder destructiu en va sortir un poder constructiu. I és que el món nostre, el dels humans, està fet d'aquestes engrunes d'aquest pobre gegant, Ymir. De les celles en van fer un front, una mena de tanca, que ens separava dels altres mons, sobretot dels mons més tenebrosos. Del cervell en van sortir els núvols, del seu cos la terra, que ara mateix ens aguanta, de la sang en van fer els oceans i els mars, del cervell en va sortir tot el que és l'escuma i tot el que és una mica el que ens està per damunt nostre. Del crani en van fer la bòbeda celeste, vull dir, tot el, clar, pels núvols el que està per sota i per sobre doncs, també hi ha un límit, doncs és el crani d'aquest gegant, i dels ossos en van fer les muntanyes, totes les serralades, és allò com aquell que té un Tente o un Lego, no? Que em sembla que ha sobreviscut amb més glòria que no pas el pobre Tente, doncs com aquell que tenia un Lego ancestral dels vikings, els vikings jugaven a muntar i desmuntar amb els ossos dels gegants, però el que diem, gràcies a això, doncs ara podem pujar a la pica d'estats. Així que una cosa va per l'altra. Odín, un cop va haver fet aquesta gran obra d'art, es va sentir important. Va dir, ostres, això de tenir coneixement i de crear i de poder veure més enllà i poder generar vida que després també pensa i raona i fa, això em mola. I es va entestar en seguir en aquest camí. Això el va dur, primer de tot, a voler anar fins al pou de la saviesa. Aquest pou no estava al seu món, estava al món dels gegants, que és un món molt subterrani, molt profund. Bé, no era fàcil arribar fins allà, eh? Va haver de passar moltes penes, que si esgarrinxades, que si éssers estranys que li sortien pel camí, ho va vèncer tot perquè era el gran déu Odín, i va arribar finalment en aquest pou de la saviesa que estava guardat per Mimir. No confondre amb Ymir, que és el pobre que va quedar fet xixines. No, 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 no. Mimir, a més de ser el gegant que guardava el pou de la saviesa, era, al mateix temps, el nebot d'Odín. Tachan! Ell va poder va tirar fil del parentiu, però home, que sóc el teu nebot, va, deixa'm veure un glob d'aquesta aigua, només una miqueta per sentir-me un xic més, què et diria, atlètic mentalment, no? Una mica més savi. Mimir, negava amb el cap i no deia res més, eh? Perquè diuen en la mitologia escandinava que les poques paraules són lloades. És a dir, que si no tens massa cosa a dir, calla. La saviesa està justament en escollir les mínimes paraules útils. Mimir no parlava, però es negava a tota la voluntat que hi posava Odín. Finalment, com que era molt tossut, Odín li va dir: «Mira, si et desprens d'un dels teus ulls i el llences aquí dintre, en el pou, et deixaré fer un glob». Molts haguéssim girat cua, ens ho haguéssim pensat gaire, però Odín, clar, home, té molta força, molt de poder, potser no li ve d'un ull. A més, Odín tenia dos llops que sempre l'acompanyen a tot arreu. Si veieu imatges d'ell, segur que veieu aquests dos llops que li fan feina bruta. I també té dos ocellots, dos corbs, que són els seus ulls. Cada dia aquests corbs els llença i un van cap a l'est i l'altre cap a l'oest. I quan tornen, com dues velles xixernetes, se li posen aquí les orelles i li expliquen tot allò que han vist. Per tant, més enllà de la seva vista, té molts éssers que miren per ell, que vigilen per ell i que li passen una mica la llista de tot el que ha succeït en aquell dia perquè ell pugui impartir justícia. Aviam, amb aquest panorama no li venia d'un ull. Va agafar un ganivet, pam, el va tallar, el va tirar, i allà mateix encara hi està, mirant-nos a tots. Què passa? Va veure un glop d'aquesta aigua i es diu que des d'aleshores mai hi havia vist tan clar. Mai abans, tot i tenir els dos ulls, havia vist amb aquella clarividència no només el passat i el present, sinó allò que succeiria en el futur. Sí, senyors, de cop i volta tenim un Odín vident, un personatge que és capaç d'anticipar els fets que succeiran i, per tant, preparar-se per la batalla, pel gran Ragnarok, que ja sabem per episodis anteriors, és que esteu al cas una mica de la secció, que el Ragnarok és el final de tot, en clau de mitologia escandinava. Doncs bé, amb tot aquest poder, ell se'n va tornar molt agraït, finalment, perquè Mimir, tot i haver perdut un ull, ell doncs, li va donar l'opció de poder veure, encara que sigui a costa d'aquest ull. I quan va esclatar la guerra, una de les tantes batalles monstruoses, monumentals, entre els Vanir i els Æsir, entre la seva nissaga de déus i els altres, va dir: «Home, ja tinc la manera de tornar el favor a Mimir, aquest gegant, i és que l'aconsellaré anar cap allà amb aquesta batalla i que pugui donar el seu parer, la seva saviesa a tota aquesta gent, que els pugui il·luminar una mica». Doncs sí, va enviar Mimir cap allà. D'entrada estaven agraïts perquè el seu consell era molt bo, era un home molt savi, era el gegant més savi de tots els coneguts i per conèixer, però també tenia debilitats. No era un superguerrer com aquests déus que estaven batallant. El dia que tenia una mica el canguelo al cul, doncs el pobre parer, no? La seva empremta amb el que deia, amb allò que era tan bona. Així que, clar, no s'acostumaven a aquesta mena de muntanya russa de: «Ui, Mimir, està esplèndid i ens ha aconsellat coses brutals, i ui, Mimir, està tou, i escolta, tot el que ens està dient no ens està servint per res». Finalment, marejats, cansats, astorats, el que van fer els Vanir va ser tallar-li el coll a Mimir. Li van tallar el coll, van agafar el seu cap, el van empaquetar i li van enviar a Odín una altra vegada de tornada. O sigui que ja tenim a Odín amb una capseta, no sé si us sona d'una pel·lícula, això no vull fer spoilers, però aquells que hi heu vist, una pel·lícula dels set pecats capitals, suposo que recordareu una mica aquesta sensació, almenys de ser testimonis d'una capsa. Ah, no dic més. En fi, va ser molt dur. Què va fer Odín? Que s'estimava molt a Mimir perquè li havia suposat l'accés a la saviesa. Va agafar herbes remeieres, les va fregar per tot arreu, va aplicar conjurs, absolutament de tot, màgia blanca, negra, grisa, topets, quadrets, floretes, el que sigui. Va fer de tot perquè aquell cap recuperés una certa vida, una certa consciència. I tant si la va recuperar. D'aquell cap encara en surten ara grans consells. I tot va ser gràcies a que Odín no es va donar per vençut. Va encara beneficiar-se de les paraules de Mimir durant un temps i després el va retornar als seus orígens, al Pou de la Saviesa, on conjuntament amb el seu ull fan acte de presència i cuiden que ningú faci mal ús d'aquella aigua. Però, clar, la guerra no dura per sempre, veritat? Estàvem en aquesta batalla entre les dues nissagues, els Aesir i els Vanir, sí? Lluita de déus, bram profund. Què passa? S'acaba. Hi ha un moment que fan les paus, hi ha un moment que diuen fins aquí. Hem tingut masses pèrdues, estem cansats. Com signen la pau els vikings? Doncs aviam, d'una manera normal, ja us dic ara que no. Agafen un pot i escupen cadascun dels participants dintre del mateix pot, els d'un bàndol i els de l'altre. Quan van tenir aquest pot, que no era un potet, que era un gran pot, d'acord, ple de la saliva de tots ells, van dir, què en fem ara d'això? I ja em diràs tu, jo crec que aquest devia ser l'origen de la plastilina. És una marranada, d'acord, és una marranada, però sí, ho van fer. El que esteu pensant ho van fer. Van començar a moldejar per allà, com si fos ceràmica, una mica de fang, i van crear un personatge. Aquest personatge reunia la saviesa, el coneixement, la raó de tots ells i de tot el que havien vist els seus ancestres. Ho sabia tot. Era un personatge que dominava el coneixement de tots nou mons, aquests nou mons dels quals parlàvem al principi. I es va convertir en un ninot de fira. Se l'anaven passant dels uns als altres i allò que... Sabeu com aquella maquineta? Jo me'n recordo un cop que al supermercat mateix compraves una maquineta que podies fer-li la pregunta que volguessis i et responia amb la resposta certa i la posàvem a prova i li dèiem coses ja impossibles, tremendes. Doncs m'imagino els déus fent el mateix. L'anaven posant a prova. Ara t'envio al món dels elfs, ara el món no sé què. I jo tots aplaudint, era una mica l'entreteniment del moment. Doncs bé, quan va arribar al món dels nans, se'l van voler quedar, el van portar en una habitació, li van fer un privat, i suposo que no els va agradar allò que va respondre, o no els va agradar tenir un ésser tan privilegiat al davant, i se'l van carregar. La mort d'aquest home va suposar l'origen, això des del principi ja veieu, una mort sempre és l'origen d'alguna altra cosa, l'origen de l'hidromel, que no és l'hidromel de la qual parlàvem quan parlàvem del món grec, sinó que és un altre tipus d'hidromel que el que aporta és saviesa i coneixement poètic. Poètic, eh? Anem cap a les arts. Com ho van fer això? Van agafar tota la sang d'aquest personatge, que era una sang molt sàvia, i hi van barrejar una miqueta de mel. La van posar en dos pots grossos i en un calder enorme. I ho van amagar. Es van excusar amb els Aesir que havien enviat aquest pobre ésser, van dir, s'ha ofegat amb el seu propi coneixement, i oh, mira, s'ha esfumat, s'ha esvaït, no ho sé, està mort. No se'l van acabar de creure, després hi van anar dos personatges més, dos gegants, a conèixer aquest ésser aquí al món dels nans, no sabien que havia mort, també es van carregar aquests dos personatges, el seu fill deia, però on són? Va començar a córrer la veu, al final van dir, jo crec que ha passat alguna cosa grossa en allà, i el fill dels dos morts va anar fins al món dels nans, va agafar aquest parell que ja tenia encara una mica de pillastres i se'ls va endur a la costa, els va lligar, els va deixar allà en una roca i com que eren petitons, que eren nans, és el que té, clar, va dir, La mar pujarà, D'aquí res les onades passaran per sobre vostre i vosaltres us ofegareu, que ho sapigueu, morireu. D'aquí res morireu. Si no hi feu alguna cosa, com us podeu salvar? Ah, explicant-me la veritat. Què heu fet amb els meus pares? Què heu fet amb aquest ésser? Què ha passat? Clar, ells acollonits, doncs, finalment li van explicar que tenia l'hidromel, que l'havien creat de la sang d'aquell personatge, que s'havia encarregat la gent del seu voltant i... compte, no va ser tan impactant tota la mortaldat que van generar com el tresor que havia sorgit d'aquesta, l'hidromel. Va començar a córrer la veu i tothom estava molt interessat en aquesta hidromel. D'entrada, aquest fill la va anar a buscar, el fill dels dos morts, que també era un gegant, i se la va endur allà on vivia ella, dintre d'una muntanya, va fer una sala i li va dir a la seva filla: guarda aquesta hidromel de nit i de dia, ningú hi entrarà. Molt bé. Odin es va assabentar d'aquesta hidromel, que estava en aquest lloc, o més o menys per allà on estava, i va voler, com sempre ell volia, accedir a un grau més de coneixement, tenir aquesta hidromel i a veure què sentiria quan se la bevia. Se'n va anar cap allà, i ja un cop estava a prop i no sabia massa bé on acabava de parar, es va trobar una sèrie de camperols que els hi va explicar una mica la situació. No se'l van creure, de fet ell no hi anava com a ell mateix, Odin sempre es transmutava i tenia la pinta d'un home normal, d'una mena de treballador a l'uso. Va pensar que alguna cosa en podia treure d'aquells treballadors quan va saber que el seu amo era el germà del personatge que havia amagat la hidromel. Així que va començar a polir les seves eines de treball, que van quedar superfines, superesmolades, i ells van flipar, van dir: però com ho has fet això? Volem aquesta pedra, però ja volem la pedra i volem afilar nosaltres d'aquesta manera tan bèstia. Va tirar la pedra a l'aire, Odin, transmutat. Tots ells van intentar agafar-la al mateix temps, de tal manera que, abraonats els uns contra els altres, les eines se li van clavar aquí la gola, i allò va ser una font que ni les de Montjuïc, de sang, evidentment, quedava així, doncs, amb el coll perforat i morts a l'instant. Ja veieu que les tradicions nòrdiques no s'estan d'hòsties i tothom acaba molt malament. Dit això, Odin se'n va anar a buscar l'amo d'aquesta gent, que estava molt enfadat. Va dir: home, m'havia perdut tots els treballadors. No sabia que havia sigut a causa d'Odin, evidentment. Què faig? Odin li va dir: jo t'arreglo la temporada, cap problema. Jo et salvo la temporada, faig el que hem de fer, i a canvi tu m'aconsegueixes l'accés a l'hidromel. Li va dir: va, fem-ho així. Odin no li costava res, la feina la va fer pim-pam, se'n va anant cap allà a la muntanya, i el germanet, no, l'amo de les terres, li va dir: home, aquest home m'ha fet un gran favor, sisplau, deixa-li veure un glob d'hidromel. No, van dir que no, cap de les maneres. Parlo Bajini va convèncer aquest germà de poder fer un accés perforant la muntanya. Com que li havia fet un gran favor, el va ajudar. Van perforar la muntanya, van entrar dintre, aleshores Odin va tornar a canviar de forma, perquè per accedir-hi va accedir com una serp, perquè clar, la perforació era petita, havia de passar com una serp, i un cop dintre va mutar un home guapíssim que es va camalar a la filla del gegant que va posar l'hidromel allà dintre, i el tercer dia ella, tonta també, estava disposada a fer el que convingués per ell, i li va donar l'hidromel. Amb el primer glob es va veure tot el primer pot, amb el segon tot el segon pot, i amb el tercer glob, que li va prometre tres globs, es va veure tot el calder. Es va transformar en un corb, va sortir ràpid cagant llets d'allà i volant pel cel va escopir l'hidromel mentre el perseguia l'altre gegant, que també s'havia transformat en un corb. Batalla de corbs monumental pel cel, se'n van lluny, escup l'hidromel, tots els déus a sota allà intentant trobar amb un pot, una mena de palangana, estaven recollint l'hidromel que escopia el déu Odin des del cel, i es diu que alguna gota d'aquesta hidromel també va esquitxar el món dels humans, i que justament a causa d'això avui tenim poetes i poesia. L'art és fruit de l'hidromel que Odin va esquitxar en certa manera quan intentava salvar-la i portar-la per la seva nissaga de déus. I em penso que fins aquí per avui, no? Em sembla que ja estem sortint una mica de mare.
Jo me l'he estat imaginant, la pel·lícula que estaves sí, explicant ara, dels dos corps.
Sí, sí,
jo no
sí.
Jo sé la gent que ens està escoltant, si no també s'ho estava imaginant, però jo m'he imaginat
els
dos,
sí.
Els dos corps.
Bueno, corps petits no serien,
no
perquè
serien,
aquests
no.
Gegants i aquests déus...
Serien ja
meva.
Com a dragons, com...
Boi que sí, jo m'imagino més així, sí.
Doncs sí, fins aquí a la secció d'avui, Marina. Tornem d'aquí un mes amb més mitologia. No sé si ja tens pensat quins portaràs d'aquí un mes o encara està per pair.
Jo vaig el dia abans, com aquell qui diu. Sí, sí, jo ho peixo tot perquè ara encara tinc tots aquests mons aquí al cap. Home, penseu que ho dient... Mira, ja per posar la cirereta final, penseu que per adquirir aquesta sabidoria, aquesta saviesa, es va fins i tot... automatar, com aquell qui diu, no? es va penjar del revés i es va clavar una daga per intentar aconseguir la saviesa de les runes, que era un llenguatge que imprimien allà en les eines de matar i en les eines de crear i en tot plegat, era un llenguatge únic. I imagina't, fins i tot va ser capaç d'automatar-se, autoliquidar-se i passar per un calvari de 9 dies i 9 nits i 9 tot sense menjar i sense res per aconseguir-ho. I ho va aconseguir, I ho va aconseguir, imagina't. Vull dir que tot això...
Quin personatge.
Clar, copsa molt, et queda... Jo ara surto d'aquí com clavades de tantes històries i tantes peripècies i tantes morts i em costa el meu refer-me abans de passar a pàgina.
Segurament la gent coneix més el seu fill, no?
A Thor.
A Thor. Però Déu-n'hi-do també, Odin.
Home, és que Thor ve d'on ve, o sigui, és com és perquè ve d'on ve, per dir-ho així, I el seu pare era un individu únic. Ja et dic, aquest sacrifici de penjar-se al cap del revés li va suposar la mort i resurrecció, potser dels primers personatges, ell s'ho va fer tot. Ja va matar, es va resurreccionar i, escolta, viva la vida.
Molt bé, doncs Marina, tornem d'aquí un mes amb un nou déu o una nova deessa.
Això mateix.
Moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.